Les farmàcies ja poden vendre el medicament amb el sistema de la recepta electrònica després d'hores sense funcionar. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El servei no ha estat operatiu fins passades les 5 de l'hora baixa i s'ha hagut de fer bona part en paper. La causa és un canvi en la targeta sanitària que durant aquest cap de setmana ha estat en període de proves i el retorn a la normalitat ha estat més lent d'allò que havia previst el govern. Tot i que ara el sistema ja es troba operatiu, va en retard pel gran volum de peticions d'usuaris. Ho explica el president del Col·legi de Farmacèutic de les Illes Balears, Vicent Terrades.
S'ha trobat l'error i s'ha rectificat en programació i ha entrat una nova versió de Sigma i ara funciona bé, se deixa treure justificant, però és vera que encara hi ha algunes incidències i hi ha farmàcies que estan tenint problemes per treure justificant de la recepta.
Tot d'una, connectarem amb una de les apotecaries de Palma per saber com funciona aquesta hora. El govern argumenta que és un canvi de tecnologia molt gros i que la resta d'operacions, com són prescripció o la consulta d'historials a hospitals i centres de salut, s'han pogut fer amb total normalitat. Això en un dia en què, per cert, l'executiu ha signat un conveni a la Creu Roja que tindrà Supervivent del Suïcidi, una iniciativa dirigida especialment a persones que han perdut un familiar o un amic. És dilluns, dia 23 de febrer, dia en què s'ha inaugurat el parador turístic d'Eivissa, situat a Dalt Vila, després Neus López, de 22 anys, de posar la primera pedra.
Les múltiples troballes arqueològiques han obligat a refer el projecte, que ha disposat d'una inversió de 47 milions d'euros. Tot i la inauguració oficial, l'establiment, el primer d'aquestes característiques a les Balears, no obrirà les portes als clients fins dia 10 de març. Una inauguració que ha comptat amb el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I, a més, que visitin el que serà una proposta també de museu.
De les 65 habitacions, 24 seran per treballadors, un exemple del problema de l'habitatge que té a Eivissa.
El Consell de Menorca elimina la llicència turística 260 habitatges ubicats als nuclis urbans.
L'entitat insular ha donat de baixa prop de 1.300 places en una actuació d'ofici. Prop de 870 d'aquestes passaran a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions, les zones aptes per a aquesta activitat. Núria Torrentes, la consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
El Parlament rebutjarà demà la proposta de Més per Mallorca per restringir la compra d'habitatges a no estrangers.
PP i Vox hi votaran en contra i qüestionaran a qui es refereixen quan parlen de prioritzar els residents, mentre que el PSIP hi donarà suport.
I avui, que fa 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquells fets. També, en plan internacional, vos explicaran que Brussel·les ha ajornat la ratificació de l'acord comercial amb els Estats Units, una decisió que pren el Parlament Europeu per la incertesa llançada després de la decisió de la Cort Suprema estatunidenca que va declarar il·legals els aranzels de Donald Trump. Tot això serà després dels esports. El Mallorca afronta la darrera setmana de febrer Miqui Tous en una situació crítica.
Sí, l'equip ha entrenat avui després de la derrota contra el Celta. La mala imatge que oferiren els vermells a Balaïdos preocupa i molt el mallorquinisme. El Mallorca es troba a un punt de la permanència que marca l'Elx i dissabte rebrà la visita a l'estadi de Son Moix de la Reial Societat. La jornada primera es tanca avui vespre a les 9 amb el partit a l'Abast Girona, i a la Champions el jugador del Benfica, Prestiani, ha estat sancionat i no podrà jugar contra el Reial Madrid dimecres. La UEFA ha anunciat la suspensió provisional de l'argentí pel seu altercat amb Vinícius en el partit d'anada. El Benfica ha anunciat que ho recorrerà.
I després d'un matí de boira, aquesta hora torna a vernir a zones com Palma, Calvià o Andratx, un fet que provoca retards als aeroports de Palma. De fet, l'AEMET ha activat ja fa una hora l'avís groc al sud de Mallorca per boires. Demà té previst activar-lo de nou a l'interior sud i també llevant de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
A més de la boira, quina és l'altra situació que ens deixarà el temps?
Sí, sens dubte, la boira és allò més destacable que tindrem en conjunt d'aquestes pròximes hores, perquè més enllà de la boira, demà tornarem a tenir molt de sol, un sol dominant a la gran majoria de bandes de les illes i amb unes temperatures que tornaran a ser altes. De fet, avui hem arribat a superar els 23 graus, demà tornarà a ser així, principalment a punts de Mallorca, però es poden arribar a superar els 20 pràcticament a totes les illes. Ara bé, principalment en aquestes bandes que has comentat, Aina, cap al Ponent, mitjon de Mallorca, també punts d'interior, les boires poden tornar a ser protagonistes, sobretot a primeres hores, però no les descartam també a altres moments del dia. Preferentment, primeres i darreres hores del dia. En aquests moments, les boires poden tornar-se fins i tot persistents en alguns punts i fer que la sensació quedi enfora d'aquest ambient càlid que esperam a altres bandes de l'arxipèlag. El vent, per la seva part, bufarà ben fluix, això també afavoreix la persistència de les boires i a la mà molta tranquil·litat.
Gràcies, Dani. I en cultura, avui parlarem del primer volum de les obres completes de Joan Alcover, que l'editorial Moll ha presentat. 600 pàgines que recullen la prosa completa d'aquest creador referencial. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Restablert des de fa dues hores el sistema operatiu que permet a les apotecaries subministrar els medicaments als usuaris. El servei no ha estat operatiu fins passades les 5 de l'hora baixa, després d'hores sense funcionar. La causa és un canvi en la targeta sanitària que durant aquest cap de setmana ha estat en període de proves i el retorn a la normalitat ha estat més lent d'allò que havia previst el govern.
En aquests moments, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears monitoritza el nou sistema per evitar que demà hi hagi una altra jornada amb barrades. És el president del col·legi, Vicent Terrades, qui avui a hora baixa ha mantingut una reunió amb els responsables del Servei de Salut.
I nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
Així descriu Terrades com s'ha desenvolupat aquesta jornada a les farmàcies i de quina manera ha hagut de cercar solucions per fer-hi front.
S'ha trobat l'error i s'ha rectificat en programació i ha entrat una nova versió de Sigma i ara funciona bé, se deixa treure justificant, però és vera que encara hi ha algunes incidències i hi ha farmàcies que estan tenint problemes per treure justificant de la recepta.
Segons el Servei de Salut, el problema ja està resolt. Asseguren que el sistema Sigma ha substituït el sistema operatiu anterior, que no s'havia renovat d'ençà de fa més de 20 anys. Argumenten que és un canvi tecnològic molt gros i les úniques errades detectades han estat a les farmàcies en el sistema de subministrament de medicaments. En canvi, asseguren que la resta d'operacions, com és la prescripció o la consulta d'historials als hospitals i centres de salut, s'han pogut fer amb tota normalitat. Fonts d'aquest departament asseguren també que les properes hores i dies estaran vigilants davant qualsevol altra incidència que pugui sorgir.
7 i 8 minuts. Ara, en aquesta hora, connectam amb una de les farmàcies del centre de Palma per saber com funciona. El sistema de lliurament a aquesta hora de medicament torna a funcionar. Encara no hi va en total normalitat del que és habitual. Victòria Morell és a les avingudes de Palma. Victòria, bon vespre. Què en diuen les persones que ara van a cercar les receptes?
Bon vespre, doncs. Els usuaris celebren i agraeixen també que el sistema de recepta electrònica torni a funcionar després d'una jornada complicada. Ha estat aturat durant tot el dia per incidències tècniques i alguns clients ens explicaven que ja havien intentat retirar la medicació al matí o fins i tot durant el cap de setmana, però no ho havien pogut fer pels problemes del sistema. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa, però el servei s'ha reactivat i ara ja poden treure els seus medicaments amb normalitat. Escoltam alguns usuaris.
He pogut treure els medicaments ara. vingut de matí i no funcionava el programa, però ara sí.
A mi personalmente me ha ido bien, a los demás no lo sé.
Sí, tot ha anat molt bé, mos han anat tots dos superbé i, bueno, alguns medicaments que mos fan falta així periòdicament.
Els farmacèutics, per la seva banda, també agraeixen la paciència i la bona disposició de la gent. Asseguren que, tot i les molèsties, no hi ha hagut cap situació greu ni cap caos. En els casos més urgents, els pacients han pogut acudir al centre de salut per aconseguir una recepta en paper o bé se'ls ha dispensat la medicació de manera alternativa perquè ningú quedi sense tractament. Marga Montaner, de la farmàcia Montaner.
La verdad que a primera hora de la mañana ha empezado funcionando la aplicación aparentemente normal. Ha habido una serie de errores que han hecho que se suspendiera temporalmente la aplicación y más o menos sobre las 5:30 ha empezado de nuevo a funcionar y vamos a ver si aguanta el resto de la jornada.
Escoltàvem a Luis Miguel Salado de la farmàcia Munà que explicava que ja s'ha restablert i que, com el sector, confia que el sistema es mantingui estable i que la normalitat quedi definitivament recuperada.
Gràcies, Victòria, en directe des del centre de Palma, des d'una de les farmàcies de les avingudes de Palma. I més qüestió perquè personal de la Creu Roja tindrà supervivents de suïcidi gràcies a un protocol signat al l'IBE Salut. Es tracta d'una iniciativa del govern en el marc del Pla Estratègic de Benestar Emocional i de Salut Mental dirigida específicament a persones que han perdut un familiar o un amic per aquest motiu.
El conveni està dotat en 30.000 euros per als pròxims 2 anys. Segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García, s'ha decidit cercar aquesta fórmula davant la complexitat del dol pel suïcidi de qualque familiar o amic. Qui es trobi en aquesta situació pot acudir directament a la Creu Roja o bé explicar-ho al metge de capçalera. A partir d'aquí es pot derivar al Servei de Psicologia d'Atenció Primària i alhora al grup especialitzat de la Creu Roja.
Por lo tanto, a todos los ciudadanos que se vean envueltos en una situación similar, el llamamiento es que no están solos, que acudan a su médico de cabecera y que tenemos dispositivos para ayudarles y para hacerle lo más llevadero posible la situación que están viviendo.
El president de la Fundació Creu Roja a les Balears, Mateu Ballester, ha explicat que més que teràpia psicològica, la Creu Roja oferirà suport emocional i grups d'ajuda mútua.
Ya tenemos, que digamos, un recorrido con programas que teníamos en la Cruz Roja Te Escolta, entonces ya atendemos a este colectivo de las personas vulnerables. Apuesta también por acciones comunitarias, formación, sensibilización, para que estas personas puedan llevar su duelo con dignidad y, sobre todo, también explicar un poquito a la comunidad el problema este del suicidio.
Tot per mirar de desestigmatitzar el suïcidi, contribuir al fet que deixi de ser un tabú i facilitar així el dol a les persones que sobreviuen a algú proper que ha mort per aquest motiu.
I ja hi ha data per veure acabat el nou Son Duret, una infraestructura enfocada a afrontar l'envelliment poblacional. El primer edifici obrirà les portes a final d'enguany i tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària, a més d'un hospital de dia dedicat a la geriatria i la rehabilitació. La resta d'edificis es preveu que s'obrin durant l'any que ve.
S'estima que l'any 2035 el 20% de la població balear tindrà més de 65 anys. Un repte per al sistema sanitari, ja que hi haurà més pacients crònics complexos. En aquest sentit, explica la sotsdirectora de Cronicitat, Estefania Serra Tossell, la nova infraestructura sanitària ajudarà a drenar la pressió assistencial que cada parell de mesos pateix l'Hospital de Referència de Son Espases. El nou Son Duret també serà un recurs per a pacients de la resta de les illes. Són declaracions de IP3 Ràdio.
Moltes persones que a la millor ara mateix estan ocupant un llit d'hospital d'aguts a Son Espases, per exemple, perquè no poden retornar al domicili, perquè a lo millor necessiten una rehabilitació o no poden a lo millor ara mateix pujar les escales per arribar a la seva casa, i això a vegades fa que s'allargui l'estada, pues podrà anar a Son Duret i alliberar el llit de Son Espases.
I Sineu tindrà una residència per a gent gran amb 60 places. Ara l'Ajuntament cerca els terrenys per construir-la. L'obra, que té una inversió prevista de 10 milions d'euros, preveu que es finalitzi l'any 2030.
Aquesta residència donarà servei a tota la comarca del Pla. El projecte forma part del nou Pla d'Infraestructures Sociosanitàries per al període 2026-2030 i s'invertiran 10 en 7 milions d'euros, com explica el batlle de Sineu, Tomeu Mulet.
ara cercarem la ubicació més idònia, tenint en compte el nostre poble, més a les afores del poble, mirarem una ubicació que creiem que pugui ser la més adequada per residents.
L'antiga residència de Sineu, que era privada, ha tancat aquest hivern. Tenia 25 places i els usuaris han hagut de ser recol·legats en altres centres. I el Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears fa una nova crida urgent a la donació de sang. La situació és especialment crítica per al grup sanguini zero positiu, que té les reserves en el 28% del nivell considerat òptim.
També els grups B i AB es necessita un increment urgent de les donacions per assegurar que cap pacient faci compromesa la seva atenció mèdica. Amb tot, les reserves actuals se situen en 595 unitats, però això demanen que qui pugui donar sang ho faci en les pròximes hores.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El parador turístic d'Eivissa ja és una realitat. Aquest matí s'ha inaugurat el primer establiment d'aquestes característiques a l'arxipèlag. S'ubica al centre històric de Dalvila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients, però, no arribaran fins dia 10 de març. Esther de Miguel.
Aquest espai constarà de 65 habitacions, 41 per clients i 22 per treballadors. Una situació que és un exemple del problema de l'habitatge que hi ha a Eivissa i de la necessitat de subministrar allotjament si es vol trobar personal. Escoltem el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu.
Els residents a l'illa comptaran amb un 20% de descompte per incentivar a fer ús del parador, que tindrà restaurant i cafeteria i que a més ofereix un recorregut per la història de l'illa. Més de dues dècades després de que es decidís la seva construcció, el parador recupera per la ciutadania el castell i l'Almudaina, a més d'importants restes arqueològiques com un temple romà. Una feina de preservació que ha destacat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
El castell no és només un hotel. I ho dic amb el convenciment. Aquest no és un parador més. És un símbol singular, profundament lligat en el respecte i conservació de la nostra història com a poble. Un enclavament que ha estat testimoni de cultures diverses que han deixat empremta en cada pedra, en cada mur d'aquest edifici.
Obrirà en 15 dies amb gairebé totes les habitacions ocupades i amb uns preus que es troben a la franja mitja-alta de la xarxa de paradors. Esperen que l'ocupació sigui alta durant tot l'any.
Un parador que s'ha inaugurat 22 anys després que es col·loqués la primera pedra. Les traves administratives i la integració de les restes arqueològiques han allargat un treball que inicialment es preveien, Elena Gregori, que estiguessin acabats l'any 2011.
L'octubre de 1974, l'exèrcit va cedir el castell de Dalvila a l'Ajuntament i 30 anys després, l'any 1989, l'alcalde Enrique Mayans feia el primer intent per construir el parador. La idea es va executar l'any 2004 i el 2009 es va posar la primera pedra. El 2011, el descobriment de vestigis fenicis va obligar a suspendre les feines i el deute de la cadena estatal de paradors aturava el projecte davant el deteriorament imparable de l'edifici. Del 2019 al 2026 s'han succeït retards intermitents. Totes les actuacions a Dalvila han hagut de superar les prescripcions del Pla Especial de Protecció i Reforma de Dalvila i els informes corresponents a la Comissió d'Urbanisme del Consell d'Eivissa. El projecte ha incorporat totes les restes arqueològiques trobades de les diferents civilitzacions que han passat per dalt Vila, fenicis, cartaginesos, romans, vàndals, bizantins, musulmans, una empremta de cultures integrada en un edifici que veu la llum 22 anys després.
I Menorca rebrà 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per modernitzar el cicle de l'aigua a tots els municipis. L'objectiu és reduir fuita, renovar infraestructures i millorar la resposta davant pluges intenses i sequeres. Una de les inversions destacades és el polígon de l'EO. Ho explica el conseller Juan Manuel Lafuente.
Ir mejorando las infraestructuras y tener capacidad de respuesta tanto para cuando hay lluvias intensas como cuando hay escasez de lluvias. Y, por tanto, prevenir eso, inundaciones, prevenir pérdidas y digitalizar y utilizar las nuevas tecnologías, porque tenemos las nuevas tecnologías a nuestro alcance para gestionar mejor el recurso del agua. Y por eso...
Passen 20 minuts de les 7 de l'hora baixa per la mare d'habitatge. Menorca elimina la llicència turística a 260 habitatges ubicats als nuclis urbans. Axel Camarasa.
S'espera que ara aquests immobles es destinin a lloguer residencial. En els darrers 2 anys i mig, des de juliol de 2023, el Consell de Menorca ha eliminat quasi 1.300 places turístiques. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
De les 1.300 places donades de baixa, 867 passaran ara a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions zones aptes per a aquesta activitat.
I el ple de l'Ajuntament d'Artà debat en aquests moments la moció sobre la declaració del municipi com a zona residencial tensada. La proposta és dels socialistes i dels independents d'Artà i la justifiquen perquè, segons les seves xifres, hi ha d'haver 900 joves al poble que tenen entre 20 i 30 anys amb dificultats per emancipar-se.
Argumenten que una de les causes és l'elevada proporció d'habitatges de lloguer vacacional, tant a Artà com a la colònia de Sant Pere. Segons les xifres que porten les dues formacions, n'hi ha més de 430, xifra que representa que hi ha una cinquantena d'habitatges d'aquesta tipologia per cada 1.000 habitants.
I una nova promoció de 10 habitatges a preu limitat a la barriada de Pere Grau de Palma estarà enllestida el mes d'agost. Són pisos que s'estan construint a uns antics locals comercials del carrer Josep Darder. Una reconversió de l'espai en apartaments d'una única habitació amb una superfície d'entre 60 i 70 metres quadrats cadascun a preus d'entre 184.000 i 205.000 euros.
El paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge, aprovat fa 2 anys pel govern, ha permès la reconversió d'un antic local comercial en habitatges. A canvi, la constructora els ha de posar a la venda a un preu limitat, superior al fixat pels habitatges de protecció oficial, però un 30% inferior al del mercat. Els interessats han de complir uns requisits, com d'un mínim de 5 anys empadronats a Palma, però és la promotora la que té la darrera paraula a l'hora d'elegir-ne els candidats. Avui el conseller de la matèria, José Luis Mateo, ha visitat la promoció per conèixer de primera mà el projecte.
Los precios oscilarán entre 180.000 y 204.000 euros las viviendas. Son viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados. Además, son viviendas, insisto, cada una con una de una habitación, un dormitorio doble. Y bueno, a partir de ahí, insisto, creo que son precios muy ajustados y, sobre todo, lo más importante para nosotros, volvemos a insistir en vivienda para residentes en Balears de locales que estaban abandonados.
I encara sobre habitatge, més per Mallorca, retreu el PP i a vots que rebutgin la seva proposició de llei per prohibir-ne la compra no residents i qüestiona a qui es refereixen quan parlen de prioritzar els residents. La proposta arriba demà al Parlament. Populars i Vots consideren la iniciativa inviable i demagògica, mentre el PSIP hi donarà suport. Marta Puyalto.
El portaveu dels ecosobiranistes mallorquins, Lluís Apestegui, ha carregat contra el PP i Vox per no voler tramitar la proposta.
Si no són capaços d'això, que diguin clarament quina és la seva pàtria i qui són els seus compatriotes. I la seva pàtria, els seus compatriotes, l'especulació i el fons d'inversió.
El Partit Popular argumenta que no es pot imposar a qui s'ha de vendre i destaca l'impuls per part del govern, diu Sebastià Sagreres, d'habitatge públic i a preu limitat.
creiem que per la gent d'aquí han de ser les vivendes públiques fetes pel govern o les vivendes a preu limitat fetes gràcies a mesures del govern. Però aquelles vivendes privades, nosaltres no som qui per dir-les en els particulars, en aquí han de vendre que seva.
Vox és partidari de limitar l'accés a un habitatge, però amb matisos. Manuela Cañadas considera populista la iniciativa de Més.
Claro que estamos de acuerdo, sobre todo en emergencia habitacional. Lo que no estamos de acuerdo es impedir que la gente de cualquier comunidad española pueda comprar en Baleares.
Els socialistes hi votaran a favor. Iago Negruela defensa que cal adoptar noves mesures davant la crisi de l'habitatge i també en turisme. Creu que el govern fa el contrari del que seria necessari.
Lo que se está buscando es favorecer a grandes propietarios, como pasa en la Serra Tramuntana, favorecer a grandes compañías, como pasa con Airbnb y Uber, y desde luego no adoptar ninguna medida que vaya en esa dirección.
A més de la proposta dels ecosobiranistes, a la sessió d'aquest dimarts també s'en debat una altra d'Unides Podem per tal de frenar l'especulació.
La presidenta del govern, Marga Proent, també acusa Més per Mallorca de fer populisme en la seva proposta de restringir la compra d'habitatges a la ciutadania que no resideixen a les illes.
Proent s'ha assenyalat que la proposició de llei dels ecosobiranistes topa en la legislació europea.
Perquè podem estar més o manco d'acord, però la realitat és que en aquest moment la legislació europea i comunitària no ho contempla. I que ja ha fet observacions amb altres intents que han tingut altres regions europees de legislar en aquest sentit. Per tant, jo crec que després de 8 anys de no fer polítiques, que ara el que se posi damunt la taula sigui per enganar i per embuar els ciutadans, crec que mereix la nostra oposició.
El Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa, la meitat per comptar els vehicles a les carreteres. L'objectiu és que estiguin operatives d'aquí a 2 o 3 mesos i serveixin per establir un nombre màxim d'entrada de cotxes a l'illa, una mesura encara sense data d'aplicació.
Així n'ha informat la institució després d'una reunió mantinguda amb Valeval, la patronal dels rentacars, el dia abans que el PSIP hagi forçat un ple extraordinari al Consell per parlar de mobilitat a l'illa, amb l'objectiu de desbloquejar la futura llei de limitació d'entrada de vehicles. Per al conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, és imprescindible el consens social i polític per la creació de la llei. Afirma el conseller que la demora és a causa dels terminis de l'administració.
No hemos esperado. Al final ha sido la tramitación de esa instalación de cámaras. Hemos tenido que hacer un contrato y entonces pues la contratación pública y el procedimiento administrativo es así, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido seguir los plazos previstos por la ley. Ahora ya se ha producido la adjudicación de las cámaras y por lo tanto ahora ya veremos efectivamente como una realidad la instalación de las mismas, ¿no?
Segons la patronal dels cotxes de lloguer, Valeval, per tirar endavant amb aquesta restricció, primer és necessari tenir dades reals. Tanmateix, la patronal és partidària d'altres mesures. Així ho explica el president de l'entitat, Cristóbal Herrera.
Seguimos considerando que restringir la libertad de circulación es un error y que en lugar de solucionar problemas va a crear más de los que se piensa. Ibiza nos ha demostrado que los problemas de congestiones no se solucionan limitando solo al rentacar, sino que hay que tener una visión mucho más holística y que meter mucho más transporte público.
I l'MT, el bus de Palma, ha aconseguit el 2025 65 milions de passatgers, segons l'Ajuntament de Palma, un nou rècord per mort de les inversions en personal i vehicles.
Deudero ha explicat els principals punts del darrer informe de l'EMT i ha desmentit la teoria que els busos estiguin col·lapsats pels turistes. Afirma el tinent de Batlle que 8 de cada 10 usuaris és resident i que només el 10% restant són visitants. Deudero ha assegurat que mai no s'havia invertit tant a la xarxa de busos de Palma, a la incorporació de prop de 25 vehicles nous que arriben als 193 i més de 200 treballadors nous en plantilla que ja superen els 900.
La envergadura del trabajo que se ha realizado desde la MT de Palma en conductores, la sala, técnicos, mecánicos, etcétera, ha sido ímprobo, gigante. Nunca antes en la historia había ocurrido.
afirma que de mitjana es posa un 7,6% de nota al servei, destacant l'amabilitat dels conductors, la puntualitat i la il·luminació de les parades.
I la boira ha fet avui hora baixa novament després del matí. Ja han fet acte de presència a Mallorca, sobretot al sud de l'illa, fins al punt que l'aeroport de Palma ha hagut d'activar els procediments de baixa visibilitat.
Per seguretat, es comencen a acumular retards, sobretot en arribades més que en sortides a l'aeroport. La boira, segons expliquen els controladors aeris a les xarxes socials, entra per la mar i per això fins a cobrir tot l'aeroport de Palma.
De fet, l'AEMET ha hagut d'activar a les 6 de l'hora baixa l'avís groc per boira al sud de Mallorca, un avís que demà també estarà actiu a l'interior de l'illa i al llevant mallorquí.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les farmàcies ja poden vendre el medicament amb el sistema de recepta electrònica després d'hores sense funcionar. El servei no ha estat operatiu fins passades les 5 de l'hora baixa. Algunes de les incidències s'han pogut resoldre en paper.
La causa és un canvi en la targeta sanitària que durant aquest cap de setmana ha estat en període de proves. El retorn a la normalitat ha estat més lent d'allò que havia previst el govern. Tot i que ara el sistema ja està operatiu, va en retard pel gran volum de peticions d'usuaris. Ho explica el president del Col·legi de Farmacèutics de Balears, Vicenç Terrades.
Nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
El govern argumenta que és un canvi tecnològic molt gros i que la resta d'operacions, com és la prescripció o la consulta d'historials als hospitals i centres de salut, s'han pogut fer en tota normalitat.
Inaugurat el parador turístic d'Eivissa, situat a Dalt Vila, després de 22 anys de posar la primera pedra.
Les múltiples troballes arqueològiques han obligat a refer el projecte, que ha disposat d'una inversió de 47 milions d'euros. Tot i la inauguració oficial, l'establiment, el primer d'aquestes característiques a les Balears, no obrirà les portes als clients fins dia 10 de març, una inauguració que ha comptat amb el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Això fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I, a més, que visitin el que serà una proposta també de museu.
De les 65 habitacions, 24 seran per treballadors, un exemple del problema de l'habitatge que té a Eivissa.
El Consell de Menorca elimina la llicència turística 260 habitatges ubicats als nuclis urbans.
L'entitat insular ha donat de baixa prop de 1.300 places en una actuació d'ofici. Prop de 870 d'aquestes passaran a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions les zones aptes per a aquesta activitat.
El Parlament rebutjarà demà la proposta de Més per Mallorca per restringir la compra d'habitatges a no estrangers.
PP i Vox hi votaran en contra i qüestionaran a qui es refereixen quan parlen de prioritzar els residents, mentre que el PSIP hi donarà suport.
I avui, que fa just 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquells fets.
S'aprovarà en Consell de Ministres per saldar un deute històric amb la ciutadania, ha dit Sánchez. En l'accés a aquesta documentació, els investigadors pretenen ara determinar si el relat oficial es correspon amb els fets.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que, Miqui, començant parlant de futbol, perquè el Mallorca afronta la darrera setmana de febrer i ho fa amb una situació crítica.
Sí, l'equip ha entrenat avui de matí després de la derrota contra el Celta. La mala imatge que oferiren els vermells abaleïdos preocupa i molt el mallorquinisme. El Mallorca es troba a un punt de la permanència que ara marca l'Elx i dissabte rebrà la visita a Son Moix de la Reial Societat. El tècnic Iago Barrasate reconeix que viu el pitjor moment des de la seva arribada a Mallorca.
su peor momento desde que ha llegado al Mallorca, ese tramo de rendimiento, sí, de resultados y de situación, sí, en la,
sí,
clasificación.
Sí, seguramente sí, porque estamos en descenso y quedan 13 partidos. Pero bueno, a mí lo que me fastidia es no poder corresponder eso. Lo que quiero es que el Mallorca se salve y vamos a hacer todo lo posible para que salve y luego ya habrá tiempo de hablar. Necesitamos también dar un paso al frente fuera de casa, porque lo que he dicho antes, ¿no? Ahora cada partido es una oportunidad, nos quedan cada vez menos partidos y no podemos pensar que los de casa sí, los de fuera no, todos tienen que ser una oportunidad para poder sumar.
El vestidor també és conscient que la situació i les sensacions són preocupants. És el central Martin Valien.
Jodidos, porque bueno, la intención era puntuar sobre todo y volver a puntuar después de dos derrotas. En estas situaciones tienes que mentalmente estar tranquilo, trabajar más, estar muy unido. Todos tenemos que ser conscientes de la situación, que no es fácil, pero la única posibilidad de cómo se puede convertir en algo positivo es haciendo todo juntos, desde el entrenamiento, desde el optimismo, desde estar cerca uno al otro.
I el porter Leo Román reconeix que la situació és complicada i diu que l'equip fa feina per sortir de la zona vermella.
Pues es una derrota muy dura, evidentemente. Estamos en una situación complicada y bueno, creo que hay que aprovechar cada partido porque bueno, cada partido es una oportunidad de sumar puntos y de intentar salir de esa zona baja de la tabla, que al final a nadie le gusta estar ahí. Estamos trabajando al máximo para poder conseguirlo. Es complicado, pero bueno, nosotros estamos dando todo lo que está en nuestra mano, pero bueno, está siendo complicado.
El Mallorca tancarà el mes de febrer dissabte a les 6:30 a l'estadi de Somos contra la Reial Societat. El conjunt basc visitarà Mallorca només 4 dies abans de disputar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club. Després, el Mallorca visitarà el camp de l'Osasuna, rebrà a l'Espanyol i viatjarà a Elx, un rival directe. I un darrer punt de primera divisió, perquè avui es tanca la jornada, ho farà a les 9 del vespre a Mendizorroza amb el partit que disputaran l'Alavés i el Girona. I la UDB s'ha tornat a casa després de caure a nit a Terol. Aquesta derrota fa que l'equip pitiús no es pugui enganxar a la zona alta de la classificació, informa Víctor Sancho.
L'equip és ara mateix 14è a la taula. Queden 13 jornades. En principi, l'objectiu continua sent intentar entrar en play-off, però el calendari i les dades parlen de la complicació que això suposa. Per començar, dels 13 equips que té per damunt a la taula, l'Eivissa encara ha d'enfrontar-se a 9. Però 6 d'aquests partits, davant Europa, el Dense, Villarreal B, el Jazira, Santa Quera i Hèrcules, són com a visitant, amb els problemes que té l'Eivissa en els desplaçaments. Només Cartagena, Alcorcón i Tarazona han de venir a Can Mises. I una altra dada significativa, amb els altres 4 equips amb qui ja ha jugat els dos partits i que estan per damunt a la taula, Sabadell, Atlètic Madrileño, Terol i Nàstic, amb cap d'ells té guanyada la diferència de gols. I amb qui la té empatada, Sabadell i filial Matalassé tenen 14 i 11 punts d'avantatge sobre l'Eivissa. La realitat és que l'equip mostra més energia i lluita que fa 2 mesos. Però quan a joc i encert, la cosa va més a poc. Queden 13 jornades i molts punts, i rivals que lluiten pel mateix i que porten avantatge. L'equip ha d'elevar el nivell de joc en qualsevol circumstància per fer creure que pot arribar al play-off.
I aquesta setmana es disputaran els partits de tornada de la repesca de la Champions. Demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita del Bruges belga quan falti un quart per les 7. I dimecres el Madrid rebrà el Benfica al Santiago Bernabéu. Un partit que no jugarà Gianluca Prestiani. Avui ho baixa el comitè de disciplina de la UEFA. Ha sancionat provisionalment amb un partit a l'argentí per presumpte comportament discriminatori. Va ser a la famosa acció amb el brasiler Vinícius. El club portuguès ha anunciat que recorrerà aquesta decisió a apel·lació. I l'Illes Balears Palma Futsal aparca momentàniament la Champions fins al dia 6 de març. El conjunt mallorquí va guanyar ahir per 7-4 el Riga i té peu i mig a la Final Four que es disputarà a Itàlia. El resultat hagués pogut ser millor. El Palma guanyava per 6-0, però el Riga va poder escurçar diferències. Tot i la victòria, el tècnic Antonio Vadillo no va acabar el partit content i el jugador David Peña diu que han de fer bo el 7-4.
Más allá del resultado es como ha sido, ¿no? Tenemos un partido totalmente controlado, bien diferencia de goles y hemos cometido unos errores que, pues nos hacen daño. Nos hacen daño porque ha sido desconexión, dejar de competir en una eliminatoria de cuarto final de Champions. Ahora mismo la sensación de que ellos se van contentos, ¿no? Ellos se van contentos y nosotros estamos más fastidiados, ¿no? Por el resultado.
Hemos bajado un poco el nivel de competitividad y de agresividad y de intensidad y lo han aprovechado, pero bueno, hay que hacer buenos estos tres goles de ventaja y en el partido de vuelta volver a mostrar el nivel que hemos sido capaces de demostrar.
I d'aquest partit de tornada es disputarà a Riga el pròxim 6 de març i a la Lliga el Palma Futsal té dissabte un compromís complicat. El conjunt de Badillo visitarà la pista del líder, el Pozo Múrcia, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, serà a partir de les 6.
Gràcies, Miqui. 21 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Admès a tràmit el recurs que l'associació Stop Macrogranges Llucmajor ha interposat contra l'explotació avícola de Ballester, que té en aquest terme després que la setmana passada un jutge arxivés la causa perquè no hi veia delicte de maltractament animal.
El recurs fet juntament amb Satia Animal i Arde al·lega que els fets constitutius de delicte s'haurien d'investigar amb més profunditat perquè poden suposar un risc per a la salut de les persones. Els fets es remunten al passat mes de juny, quan aquestes tres entitats denunciaren l'explotació d'aviram a causa de la presència de gallines mortes i en mal estat a la granja. La presidenta de l'associació Stop Macrogranges a Llucmajor, Nati García, s'ha mostrat satisfeta en la reobertura del cas i diu que confia en l'actuació de la justícia perquè les proves, assegura, són contundents.
Esperamos y confiamos que la justicia efectivamente actúe y una actividad que es del todo irregular, pues que se cierre, porque no entendemos las medidas que se han ido tomando hasta ahora. La principal, que no se nos hubiese llamado como parte afectada.
Stop Macrogranges Llucmajor assegura a través de la seva denúncia que l'explotació hi havia més d'animals morts, presència de rates que posaven en risc la salut pública. Detectades aquestes deficiències, Agricultura ja ha iniciat un expedient sancionador per la via administrativa.
I avui ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat d'agredir sexualment la neboda de la seva parella durant 6 anys.
Els fets varen passar a Palma entre el 2007 i el 2013, mentre la menor quedava al domicili a dormir de la parella. El Ministeri Fiscal demana 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una menor de 13 anys, a més d'una indemnització per a la víctima de 15.000 euros.
I a Eivissa, la jove de 31 anys agredida per la seva exparella, Sant Antoni, continua ingressada en estat crític a la unitat de cures intensives de la Policlínica del Roser.
L'home, ara en presó comunicada i sense fiança, se l'investiga per un delicte de temptativa d'homicidi i per incomplir l'ordre d'allunyament. La polsera antimaltractament va fallar, segons fonts judicials, i l'avís va arribar tard. Avui el Ministeri d'Igualtat ha enviat un escrit al Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia demanen que no es fixin ordres d'allunyament de distàncies menors a 350 metres.
I un motorista es troba en estat crític després de patir un accident al quilòmetre 5 a la carretera de Solla.
La col·lisió ha passat a les 9 del matí. Una ambulància de suport vital avançat s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha atès el motorista. Un cop l'han pogut estabilitzar, ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb un diagnòstic de politraumatismes greus.
Avui, que fa just 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà desclassificarà els documents relacionats amb aquells fets del 1981, quan el coronel Tejero va irrompre al Congrés, mentre que un altre comandant militar va fer treure els tancs a la ciutat de València.
La desclassificació se farà efectiva aquest dimecres, dia 25, quan s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. Aleshores, els documents estaran en disposició no només dels investigadors, sinó també de qualsevol persona interessada. L'accés serà a través de la pàgina web oficial de la Moncloa. Demà se'n donaran tots els detalls. A través de les xarxes socials, Sánchez ha dit que amb aquesta desclassificació, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres, se salda un deute històric amb la ciutadania. Afegeix que les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure. María Jesús Montero és la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda.
Esta fecha siempre son una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de nuestra democracia, pero también las amenazas. Ojalá los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique aporten luz sobre esto, no solo para los investigadores, sino, como digo, para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia.
El Partit Popular considera que l'anunci és una nova cortina de fum del govern de Sánchez. És el batlle de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida.
En mi opinión, y hay que decirlo así, hay que trabajar en la hipótesis de que está políticamente muerto, porque si no, no te sacas todos los días un conejo de una chistera. Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23F? Si tú estás seguro de que tienes el mejor gobierno que ha tenido España, ¿por qué tienes que hablar de lo que pasó hace 45 años?
Socis de l'executiu celebren la notícia, però ho veuen insuficient. Són Enrique Santiago, de Sumar, Ángel Amico, de Compromís, i Pablo Fernández, de Podem.
Necesidad democrática, que nuestro pueblo, que toda España conozca quiénes prepararon lo que fue pues el mayor atentado contra la democracia que hemos vivido desde la muerte del dictador.
Que ya tocaba. Parece que al final también se utilicen determinados días para hacer anuncios concretos que puedan funcionar bien por el día que es hoy, pero ya tocaba desde hace tiempo.
Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que, desde luego, los plazos que en ella se contienen se reduzcan. Así que, bueno, como noticia, evidentemente no nos parece mal, pero es insuficiente.
El PNB, per part seva, aplaudeix la decisió, tot i que aprofita per demanar la desclassificació també dels documents sobre el cas Zabalza i els successos del 3 de març a Gasteiz. En la mateixa línia, Bildu diu que considera que és una bona notícia que hauria d'obrir la porta també a esclarir altres casos que la societat basca reclama.
La desclassificació és una reclamació històrica per part de periodistes i historiadors, però també per part dels mateixos partits, tot i que han estat moltes les veus que ho han sol·licitat. Sánchez es va comprometre a desclassificar-los arran de l'estrena de la sèrie audiovisual Anatomia de un instante, basada en l'obra del mateix títol de l'obra de Javier Cercas.
Amb l'accés a aquesta documentació, els investigadors pretenen ara determinar si el relat oficial es correspon amb els fets. És a dir, quin va ser el paper del rei Joan Carles I en l'intent de cop d'estat i quin era l'anomenat elefant blanc. Així és com s'ha referit de llavors ençà a un suposat líder militar que havia de comparèixer aquella matinada al Congrés i que els sublevats esperaven perquè agafés les regnes d'un nou govern. Aquest elefant blanc, però, no va comparèixer mai.
I més qüestió de la plana estatal, perquè la dona que va denunciar l'excap operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, per agressió sexual, ha demanat que les proves que va aportar no surtin del jutjat i només puguin consultar-se sota vigilància.
Això quan ha transcendit que una segona dona té la intenció de denunciar González per un suposat cas d'assetjament sexual.
Presó sense fiança per l'home que el divendres va matar ganivetades a la seva parella de 28 anys a Navarra. A més, l'investigat també va atacar la seva mare, que va haver de ser intervinguda quirúrgicament.
Se li imputen delictes d'assassinat i tentativa d'homicidi. Amb aquesta darrera mort, el Ministeri d'Igualtat ha elevat a 10 les dones assassinades en el que va de 2026 per violència masclista i a 1.353 les víctimes mortals des de 2003.
I en plana política, vot suspèn de militància, la portaveu adjunta en el grup municipal de Madrid, Carla Toscano, i el regidor Ignacio Ansaldo, per fer costat a Javier Ortega Smith.
El partit ha enviat a tots dos una comunicació en els mateixos termes que la que revés la setmana passada precisament el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Ortega Smith. La decisió de la cúpula de la formació arriba enmig de la polèmica perquè Smith s'ha negat a acatar la decisió.
El PP anuncia que la direcció nacional prendrà el control de les negociacions amb vots a Extremadura i Aragó.
Decisió feta pública una setmana després del toc d'atenció pública a Maria Guardiola, cap dels populars a Extremadura. L'encarregada de fer l'anunci ha estat la popular Cuca Gamarra. Santiago Abascal, líder de Vox, diu que primer vol negociar un programa de govern i després cadires.
Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia. No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo.
Mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más. Un programa de gobierno claro, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento, porque el Partido Popular nos ha demostrado que no podemos fiarnos de él una vez que firmamos un acuerdo.
El canvi d'estratègia de Gènova a les portes de les eleccions de Castella i Lleó i quan es produeix en aquest moment i quan la primera sessió d'investidura de Guardiola per presidir la Junta d'Extremadura serà dimarts que ve.
I de l'àmbit internacional. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, assegura que el país s'ha aixecat avui amb més tranquil·litat després de l'escalada de violència viscuda arran de la mort del Mencho, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación. Era un dels caps més cercats del país i ha estat abatut aquest diumenge en un operatiu policial amb intel·ligència dels Estats Units.
La mort del narcotraficant ha provocat una onada criminal sense precedents en 16 estats mexicans, que ha deixat desenes de morts en l'enfrontament entre narcos i forces de seguretat. El govern estatal ha activat el Codi Vermell i ha suspès el transport públic en algunes zones i les classes presencials per aquest dilluns. Sheinbaum ha fet una crida a la calma perquè el govern, diu, està coordinat per restablir la seguretat.
Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país.
Països com el Canadà i Espanya han sol·licitat als seus ciutadans que evitin sortir al carrer i extremar la precaució. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, a més, ha fet aquesta crida als ciutadans espanyols.
Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos en México y especialmente en esa zona de la demarcación consular de Guadalajara y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado.
També avui és notícia que els ministres d'Exteriors de la Unió Europea no han aconseguit superar les reticències d'Hongria i Eslovàquia i per tant no s'ha acordat el 20è paquet de sancions contra Rússia en resposta després de 4 anys de guerra a Ucraïna.
This is a setback and a message we didn't want to send.
L'alt representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha anunciat que proposarà que la Unió Europea aixequi les sancions contra la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, com havia proposat Espanya.
I will propose that we will lift the sanctions.
Proposaré que aixequem les sancions a Venezuela, ha dit. Haurem de veure-ho encara concretament, però això és el que es proposarà.
I Brussel·les ajorna la ratificació de l'acord comercial amb els Estats Units, una decisió que pren el Parlament Europeu per la incertesa llançada després de la decisió de la Cort Suprema estatunidenca que va declarar il·legals els aranzels de Donald Trump.
Paral·lelament, Donald Trump ha tornat a criticar la decisió del Tribunal Suprem. L'acusa d'haver fet una gran feina per a les persones equivocades i ha amenaçat amb aranzels molt més elevats als països que facin costat a l'acord.
I no deixant de parlar dels Estats Units perquè l'estat de Nova York fa front a la tempesta més gran de neu de la darrera dècada. Les autoritats han decretat l'estat d'emergència a diversos estats i han demanat a la població evitar desplaçaments innecessaris.
Bona part del nord-est dels Estats Units està paralitzada. Nevades fortes, vents intensos i restriccions de mobilitat que afecten milions de persones. El batlle de Nova York, Zoran Matmani, ha advertit mitjançant un tuit a la xarxa X de la duresa de les condicions en sensació tèrmica de 9 graus sota zero i ràfegues de vent que oscil·len entre els 60 i els 80 km per hora. Pel que fa a la neu, s'espera que en les pròximes hores s'acumulin gruixos de neu de fins a 70 centímetres.
Minuts per arribar a les 8. Vos explicam ara que la preocupació per la taxa d'abandonament a la Universitat de les Illes Balears és grossa. S'enfila ja a prop del 12% en el primer any d'estudis de grau. Un dels percentatges més elevats a tot el territori espanyol, segons dades del Ministeri. Les carreres amb més renúncies són les d'enginyeria i també algunes titulacions de la Facultat d'Economia i Empresa.
Entre les causes d'aquestes desercions prematures, múltiples i alhora ben complexes, hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i l'estranger. Així ho constata un estudi de les agències de qualitat universitària. La UIB té uns trets diferencials marcats per la insularitat, semblant a les Illes Canàries, que acaben frenant el nombre de futurs graduats. Montserrat Rodríguez és vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau.
I aquesta és una sortida que, a diferència d'altres comunitats, aquí no queda compensada significativament per l'arribada d'estudiants d'altres territoris, cosa que a altres comunitats autònomes així, això sí que passa.
El seu president del Consell d'Estudiants de la UIB, Guillem Coll, desvincula l'abandonament dels universitaris amb una insatisfacció envers els estudis.
Descartant que sigui baixa qualitat dels estudis o insatisfacció general la que fa que se'n vagin. Per altra banda, també tenim gent que comença aquí, se matricula a Biologia o a Farmàcia o allà on sigui, o a Filologia, i després li donen plaça a una altra universitat i amb la qual se'n va.
Davant la preocupació del rectorat per aquestes desercions prematures, la UIB té en marxa un pla estratègic que pretén identificar-ne les causes principals. El Consell d'Estudiants també reclama que la UIB difongui en detall, encara més del que ho fa, les complexitats i sortides laborals de cadascun dels estudis.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Coincidim pràcticament dia per dia amb el centenari de la mort de Joan Alcover, que serà dimecres al Saló d'Actes del Consell Insular de Mallorca. Ha acollit, avui ha presentat el primer volum de les seves obres completes a càrrec de l'editorial Moll. 600 pàgines que recullen la prosa completa d'aquest creador referencial, Sandra Martínez.
Obres tant en català com en castellà, ja que les va conrear totes dues fins a decantar-se per la llengua pròpia, i tot amb un extens i imprescindible estudi introductori a càrrec de l'especialista Maria Antònia Perelló, que defensava la vigència de les seves paraules i els seus pensaments.
Que vivim una època de violència a Europa, en les guerres que hi ha, i vivim un egoisme de l'home. Si tornar-lo a llegir, diríem, les conferències, tanta humanització a l'art, reacció literària, l'art segon Tolstoi, cultura de llenguatge, te n'adones que és molt modern.
Modern per reclamar més protagonisme per les dones o per exigir el respecte a la llengua com a ànima del poble i la poesia com a bàlsam pels problemes de la vida. Per allò, doctora en llengua i literatura catalanes, fa 20 anys que estudia la seva obra. Li va dedicar la tesi doctoral, ara ha posat context en aquesta prosa i tot amb una feina que no ha fet més, diu, que augmentar la seva passió per aquesta figura.
Aquests darrers dies que l'he tornat a llegir, perquè he preparat les obres completes, és que és un enamorar-se continu. És un enamorar-se continu perquè descobreixes matisos que abans no havies descobert.
L'obra d'Alcover i l'editorial Moll han anat sempre de la mà. Ara, la nova editorial Moll no podia fer més que mantenir aquest vincle. Antoni Mir és portaveu d'aquesta editorial.
El que no se podia trobar fins ara era l'obra en prosa. La va publicar Editorial Selecta l'any 1951 i des de llavors, fa 75 anys exactament, era introbable. Quan la Maria Antònia Perelló va venir i mos va oferir la publicació d'aquestes obres completes, era una oferta que ningú, i molt manco, l'editorial Moll podria rebutjar.
L'edició de les obres completes de Joan Alcover són possibles gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell de Mallorca.
I mig miler d'alumnes de Moss, Castell i Sant Lluís han descobert que la música clàssica pot ser divertida, sorprenent i fins i tot imprevisible.
Ho han fet al Teatre Principal de Maó en la premiada obra Ad Libitum de la companyia Lapsa Produccions. És un espectacle que romp esquemes i transforma objectes quotidians en instruments. El repertori interpreta obres de Mozart, Bach o Beethoven per mitjà de l'humor. La iniciativa neix del Teatre Principal dins el seu projecte de creació de nous públics, com explica la gerent del teatre, Nieves Portas.
A través de l'humor i del teatre, amb un llenguatge molt proper a ells i que també els hi enganxa i que els hi fa valorar i estimar la música clàssica.
Ha sigut molt guai perquè en els instruments li han posat coses divertides, emoció, humor. Està molt xulo per això.
He après que en qualsevol cosa pots fer música, perquè al final un cop s'havien fet música.
La música clàssica és divertida.
M'ha viscut una obra molt xula, molt emocionant.
M'ho he passat molt bé amb els meus amics.
En l'experiència d'aquests nins i nines que escoltàvem de Menorca, arribarem a les 8, moment per repassar els principals titulars de la jornada. Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 23 de febrer, en què les farmàcies han tingut complicacions durant gairebé tot el dia per poder expedir els medicaments amb el sistema de la recepta electrònica. Ara, en aquestes hores, ja poden vendre els fàrmacs. El servei no ha estat operatiu fins passades les 5 de l'hora baixa. Algunes incidències s'han pogut resoldre en paper.
La causa és un canvi en la targeta sanitària que durant aquest cap de setmana ha estat en període de proves. El retorn a la normalitat ha estat més lent d'allò que havia previst el govern, tot i que ara el sistema ja està operatiu. Va en retard pel gran volum de peticions d'usuaris. Ho explica el president del Col·legi de Farmacèutics de Balears, Vicenç Terrades.
Nosaltres intentem notificar tots els errors que hi ha perquè se doni solució. En principi, ara funciona i anirem monitoritzant i demà veurem quins resultats tenim.
El govern argumenta que és un canvi tecnològic molt gros i que la resta d'operacions, com és la prescripció, la consulta d'historials als hospitals i centres de salut, s'han pogut fer en tota normalitat.
I la boira d'avui era baixa al sud de Mallorca, ha obligat a activar l'aeroport de Son Sant Joan el protocol de baixa visibilitat.
Un fet que causa retard, sobretot en les arribades. L'EMET ha activat des de les 6 l'avís groc per boira al sud de Mallorca i demà. I estaran també l'interior i el llevant de l'illa.
Inaugurat el parador turístic d'Eivissa, situat a Dalvila, després de 22 anys de posar la primera pedra.
Les múltiples troballes arqueològiques han obligat a refer el projecte, que ha disposat d'una inversió de 47 milions d'euros. Tot i la inauguració oficial de l'establiment, el primer d'aquestes característiques a les Balears, no obrirà les portes als clients fins dia 10 de març. Una inauguració que ha comptat amb la presència del ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu.
De les 65 habitacions, 24 seran per treballadors. Un exemple del problema de l'habitatge que té Eivissa.
El Consell de Menorca elimina la llicència turística a 260 habitatges ubicats als nuclis urbans.
L'entitat insular ha donat de baixa prop de 1.300 places en una actuació d'ofici. Prop de 870 d'aquestes passaran a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar en les urbanitzacions les zones aptes per a aquesta activitat. Núria Torrentes, la consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i, per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
I Artà sol·licitarà que el municipi es declari zona residencial tensada. Fa uns minuts el ple ha aprovat la proposta dels socialistes i dels independents d'Artà.
Argumenten que una de les causes és l'elevada proporció d'habitatges de lloguer vacacional, tant a Tartà com a la colònia de Sant Pere. Segons les xifres que aporten les dues formacions, n'hi ha més de 430, fet que representa que hi ha una cinquantena d'habitatges d'aquesta tipologia per cada 1.000 habitants. Manolo Galán és el batlle del municipi.
Hi estarem en el govern de les Illes Balears, es que demani, diríem, que declari Artà com a zona tensionada, perquè això ens permetrà fer i seguim fent els estudis pertinents per poder, ja t'he dit, garantir un habitatge digne en els habitants i residents d'Artà i Sacalani.
I el Parlament rebutjarà demà la proposta de Més per Mallorca per restringir la compra d'habitatges a no estrangers.
PP i Vox hi votaran en contra i qüestionaran a qui es